Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
CaixaBank us ofereix Superesports amb Xavi Puig.
Bona tarda, són les 4 i encara en joc el Rayo Vallecano-Real Madrid. Som al 97 de partit, Rayo 1, Real Madrid 1. Molló, s'acaba o no s'acaba? Bona tarda.
Bona tarda, s'acaba el partit. Xiula Muñiz Ruiz de Valleca, Rayo 1, Madrid 1. Un partit que ha començat marcant avançant-se al Madrid amb un gol als primers minuts en una contra de Joselu, que ha empatat el Rayo Vallecano de penal amb Raúl de Tomás, un penal clar per mans de Camavinga, que no havia xiulat Muñiz Ruiz, però que des de el VAR, Melero López l'ha avisat de manera correcta, eren unes mans clares, i a la segona meitat, diríem que bastant equilibrada, amb poques oportunitats de gol clares, finalment empat, Rayo 1, Madrid 1.
El Madrid, que suma 62 punts a la classificació, li treu 6 punts al Girona, que juga demà a les 9 al camp de l'Atlètic de Bilbao. Si el Girona fos capaç de guanyar Sant Mamés, es col·locaria 3 punts del Real Madrid. Li treu 8 punts al Barça, 54 punts al Barça, 62 al Real Madrid, i li treu 11 punts a l'Atlètic de Madrid, que en suma 51. A l'Atlètic Club de Bilbao li treu 16 punts al Real Madrid amb aquest empat a Vallecas. La setmana que ve el Madrid juga contra el Sevilla, no jugarà Carvajal, que ha estat expulsat, no jugarà Camavinga, que també acumula grogues, per tant dues baixes per l'equip de Carlo Ancelotti. Algú encara es deu preguntar si hi ha Lliga o no. Amb l'Oriol Jové, la producció, amb el Marc Selva, que diu que no hi ha Lliga, i amb el Dani Puntí Prats, el control tècnic, diumenge 18 de febrer del 2024. Venim d'unes hores de diumenge amb victòria del Barça, la primera divisió femenina de futbol, al Johan Cruyff. Allà hi ha estat l'Arnau Vila. Hola, Arnau, bona tarda.
Bona tarda, Xavi, des del Johan Cruyff, on el Barça ha aconseguit retrobar-se amb la victòria després de l'empat contra el Llevant, contra l'Atlético de Madrid, que ha vingut a defensar-se, bàsicament, i que ho ha aconseguit durant 40 minuts, fins que Salma Parayuelo ha aconseguit fer el primer després d'una bona recuperació. A la represa, l'Atlético ha intentat fer un canvi, ha aconseguit pressionar una miqueta el Barça amb els canvis, amb Ana Maria Txernogorčević, entre d'altres, que tornava avui al Johan, però la reacció ha durat poc i el Barça ha aconseguit fer el segon per via de Vicky López, que també ha entrat en aquesta segona meitat. Així doncs, el partit 2-0, és veritat, es va trencar la ratxa de victòries del Johan Cruyff. El que no s'ha trencat, però, són les 80 jornades, els 80 partits que el Barça porta sense perdre aquí a casa.
El Barça, per tant, continua líder, 52 punts en aquesta primera divisió femenina. Ara de seguida repassem la resta de marcadors i el del Real Madrid, que està jugant hores d'ara el seu partit en aquesta Lliga F. Venim també d'unes hores de diumenge amb aquest empat a un del Real Madrid al camp del Rayo Vallecano, i d'unes hores de diumenge de matinada amb títol de campió del món d'arts marcials mixtes en el pes ploma per l'hispano-georgià Ilia Topuria. Ha derrotat per KO en el segon assalt l'australià Volkanovski.
And the 27-year-old Spaniard is on top of...
Doncs cintura de campió del món per Ilia Topuria, que ha desafiat Conor McGregor a fer un combat al Santiago Bernabéu. Veurem si això s'acaba produint o no, el Bernabéu, que tindrà activitat a dojo, l'NFL, que també aterrarà d'aquí a un any, i ara també vol un combat Topuria contra McGregor al Santiago Bernabéu. I a partir d'ara, què? Now I've been fighting to make it down this road. Feels like my mind is ready to explode. Somehow I manage to carry this heavy load through the rain, through the flames and through the snow. Sky full of dust. Avui és dia gran pel bàsquet blaugrana, final de la Copa del Rei a Màlaga, un clàssic, el cinquè de la temporada entre el Barça i el Reial Madrid. A 6:45 de la tarda, el Martín Carpena i a RAC1, el Barça que ha guanyat les últimes 4 finals de Copa que ha jugat contra el Madrid. Ahir va apallissar el Tenerife a les semifinals, l'equip de Grimau, i el Madrid va superar clarament el València també per accedir a la gran final d'avui. A aquesta hora podem saludar i li agraïm un dels membres de l'estaf tècnic del Barça, Rafa Martínez, qui també va jugar alguna que altra final com a jugador del València Bàsquet. Hola, Rafa, bona tarda.
Bona tarda.
Heu dormit gaire o no, Rafa?
Bueno, el que s'ha pogut, sempre es va dormir tard després de cada partit, sobretot quan estàs en un cos tècnic, no?, com a jugador, intentaves pues, anar a dormir més d'hora, però bueno, hi ha molta feina per endavant i sí, vam anar a dormir tard com cada dia.
Ahir deia el Roger Grimau quan acabava el partit, diu que es donava una hora per sopar, més o menys relaxar-se, i que ja començava a preparar la final. Què es fa un cop se sap que jugareu la final? Quin és el procediment, Rafa?
Bueno, primer, clar, fins que no sàpigues possible arribada de la final, doncs vas fent, no?, el tema de scouting dels possibles rivals, no? Però bueno, teníem bastant clar durant el partit ja qui ens tocaria, i ja comences a pensar doncs en coses del finalista, en aquest cas el Real Madrid.
A més, el Madrid, home, el deu tenir bastant analitzat ja a priori, no?, abans de la Copa i tot, o no?
Sí, perquè hem jugat ja 3 cops contra ells, no?, i al final doncs tenim el partit del gener doncs bastant present, i bueno, sempre és dels màxims favorits també, no?, d'arribar a una final, i bueno, un clàssic especial i amb moltes ganes de jugar-lo.
Serveixen de molt els 4 partits que heu jugat aquesta temporada, de moment en diverses competicions, serveixen de molt o de menys del que ens pensem per preparar el partit d'avui, Rafa?
Sempre serveixen i bueno, el jugar tants partits en contra d'ells, doncs ja et fas una idea, no?, del que poden jugar, el que podem jugar nosaltres, i al final també està clar que és una final, no?, que és un partit totalment diferent dels que hem jugat, però ja ens coneixem bastant bé i tot el que hem vist d'ells doncs ens servirà per poder fer-los el màxim de mal possible, no?
En què heu d'estar especialment bé contra el Madrid per tenir més opcions de victòria?
Bueno, a nivell defensiu, no? Tindre la nostra identitat de joc, sobretot corrent, que crec que som un equip molt alegre i els pot fer mal, i defensivament doncs que estiguin el més incòmodes possible, sobretot amb els spot-up, no?, amb els tiros de 3 oberts.
Són favorits, ells? Tu que has jugat molts anys en això de les etiquetes de favorits, t'agraden o no?
No, perquè és un partit i pot passar qualsevol cosa, i bueno, i amb dos clubs i dos equips d'aquesta categoria, doncs qualsevol cosa pot passar. Tenim clar que cada posició serà una guerra, i això doncs farà que els detalls, els petits detalls, facin que el partit es decanti per una banda o per l'altra, no?
I després hi ha una cosa, nosaltres tenim un lema al programa que és el millor de tot és que no sabem què passarà, com per exemple ahir, que clar, qui es podia pensar que un segon quart acabaria amb un 48 de parcial?
Ningú, i a més és un rècord de Copa del Rei, ens van dir, doncs imagina't, 40 punts. Sí que està clar que nosaltres arribem a un bon moment, penso jo, que tothom suma, que va ser molt important que tots els jugadors estiguessin enxufats i tothom portés la seva qualitat, fins i tot en James, no?, que va sortir els últims 8 minuts, doncs estava molt ficat, i això que diuen, no?, que per mi és no, que aquests equips tan grans, doncs a la Copa tenim una marxa més, pues, de moment s'està complint.
Arribeu bé, a la final, ho deia el Roger, i la sensació és aquesta, no?, que després d'aquell sotrac, no?, del desembre a principi de gener, que arribeu bé ara en aquesta Copa, Rafa.
Sí, s'ha de tindre, no?, aquests mals moments per ser millor equip. El vam tindre el desembre, el vam aixecar. Penso que cada dia estem millor, que hi ha jugadors que van creixent durant la temporada, i això és molt important per l'equip i per tots nosaltres, i com t'he dit, no?, estem en un bon moment i amb moltes ganes i il·lusió de poder jugar aquesta final.
Tu en vas jugar dues, pot ser, contra amb el València de finals de Copa?
Sí. Sí, sí, exactament, dues i a Vitòria, les dues.
Les dues a Vitòria, no, no direm sí. com van acabar, que això és el de menys, però...
Sí,
però...
bueno, ja ho saps. Una contra el Barça i una contra el Real Madrid, vam perdre les dues, però bueno. Ara toca, no? A la tercera, home, diuen que és la vençuda i moltes ganes de poder aportar el meu granet de sorra en aquest equip.
A un jugador com el Jabari Parker, li heu hagut d'explicar abans de venir aquí que... Què es trobaria? És a dir, què és la Copa? Què significa la Copa pel món ACB? No sé si tu o algú ha tingut alguna xerrada amb ell o algun jugador, no? Per saber més o menys on es ficava.
Vestuaris, s'explica tot. El tio estava concentrat al primer moment. És un gran jugador, un gran professional i una gran persona. Tenim molta sort de tindre'l. I ja el vau veure, no? Des del primer moment ha estat molt, molt ficat i esperem que segueixi així.
L'ambient intuïu que no serà molt favorable avui al Martín Carpena?
Sí, bueno, no serà gaire favorable. Veient-lo d'ahir, que em va sorprendre, però bueno, suposo que aquesta zona d'aquí hi ha molt madridista, perquè em va sorprendre l'ambient d'ahir, la veritat.
Algun ritual que segueixis un dia de final, encara que ara sigui veient els toros des de la barrera, o no?
No, mai he seguit cap ritual. La família que tinc aquí, que és el més important, i poc més, no?
Acabo. Què significaria guanyar aquest segon títol després de la Lliga Catalana, el primer títol a nivell estatal per l'estaf, pel cos tècnic, per l'equip en aquest primer any de projecte?
Doncs seria molt bo, és un projecte nou, hem tingut les dificultats que hem tingut, com sabeu, al desembre, seguim creixent, poder guanyar el primer títol ja era algo important, encara que fos pretemporada, i ara doncs estar a la final doncs ja és algo que volíem, però que costa molt treball, i aquí estem, i poder guanyar aquest títol doncs ens donaria molta, molta confiança per el que resta de temporada.
Encara els veus com a jugador els partits o no, Rafa? Encara t'imagines de dir, hòstia, aquí la passada era aquí, era el tio que està aquí a la pintura, o ja no?
No sé qui li deia, però aquesta copa sí, és el primer cop que em passa. Després d'un any i mig és el primer cop que em passa que penso, ostres, quin ambient, quina sensació, em fotaria aquí a tirar o a fer... Jugaria dos o tres minuts, perquè no estic permès, però t'entren aquestes ganes de poder aportar dintre la pista alguna cosa, però bueno, això és impossible ja.
Deixa'm que faci l'última sobre un que no hi és aquí, però que aviat segurament el podrem veure a la pista, com és el Ricky Rubio, tu que l'has vist entrenar-se aquests dies, quina gran alegria, no?, de poder-lo tornar a veure feliç a sobre d'una pista.
Sí, sobretot això. Sobretot que estigui feliç, que tingui moltes ganes de jugar, ell està seguint el seu procés de recuperació amb nosaltres i bueno, mica en mica doncs, ell sabrà quan té a portar el que sigui per l'equip i sobretot que estigui a gust, que se li veu al vestuari i pas a pas.
Encara es dina pasta abans d'un partit o això ja és de l'antigo, com si diguéssim, Rafa?
L'antigo, ara amanideta i peix.
Amanideta i peix. L'estaf també, compleix amb el mateix protocol.
Sí, bueno, hi ha una mica de tot, perquè tenim un fet molt gran, però bueno, intentes cuidar-te, perquè si no, això se te'n va a les mans.
Rafa, un plaer, molta sort, que vagi molt bé aquesta tarda. Moltíssimes gràcies.
A tu, moltes gràcies.
Rafa Martínez, tècnic del Barça, un membre de l'estaf de l'equip de Roger Grimau, poques hores abans d'aquesta final de Copa entre el Barça i el Real Madrid, a 6:45 al Martín Carpena, que viurem a RAC1, amb el Dani Aguilar, amb el Damià López, amb el Jordi Colomer, amb en Basté, que s'apunta també a la festa per viure aquesta gran final de Copa, un clàssic, el cinquè ja d'aquesta temporada. Hi ha hagut clàssic també a la minicopa i l'ha guanyat el Barça, derrotat al Madrid aquest migdia a la final, Martín Carpena, prop de 5.000 persones, el Martín Carpena, 89-78, ha guanyat el Barça amb 22 punts, 26 rebots de Mohamed Damone, 13 anys, 2-0-8, jugador de Burkina Faso, de qui haurem de seguir-ne la seva evolució, sobretot quan els físics també s'igualin, a veure si continua sent un jugador que marqui diferències, un jugador tenint en compte quan arribi a edats una mica més, més altes. A primera divisió, en futbol, a un quart de cinc, d'aquí a res, a un minut ha de començar el Granada-Almeria, l'estadi de Los Cármenes. Albert Ferran, bona tarda.
Bona tarda, partit d'entre el penúltim, el Granada, a 7 de la salvació, i el CUE, l'Almeria, a 13 de la salvació. Per tant, és una final pels dos equips, sobretot pel Granada, perquè en cas de guanyar es podia reenganxar en la lluita per la permanència. 11 ja, evidentment, confirmats. Els futbolistes són ja al terreny de joc. En batalla, el Granada a la porteria, amb Ricard Sánchez, Rubio, Piatkowski i Neva en defensa, amb Ruiz, Ongla i Villar al mig del camp, al davant Pelistri, Uzuni i Melendo. El conjunt de l'Almeria, avui Maximiano sota pals, amb Pubill, Edgar, Radovanovic i Langa en defensa, amb Arribas, Baba, Robertoni i Embarba al mig del camp, i al davant Choco Lozano, i el debut de Jonathan Viera, que no va jugar a l'últim partit, es va quedar sense minuts, i avui sí, debuta i com a titular. El partit el xiularà Gil Manzano, amb Prieto Iglesias al bar.
El dramàtic, aquest Granada-Almeria, el Granada que si guanya encara tindrà opcions de salvació, l'Almeria, que fa pinta que l'any que ve jugarà a segona divisió, però encara les matemàtiques, que diria aquell, encara fan que mantingui alguna esperança. A dos quarts de set a Son Moix, Mallorca, Reial Societat, i a les 9 el Benito Villamarín, Betis a la Vés. Demà juga el Girona a les 9 a Sant Mamés contra l'Atlètic de Bilbao, en directe a RAC1. Després escoltarem amb el Miquel Agut que ha dit Mitchell a la prèvia d'aquest partit. Aquesta tarda també parla Ernesto Valverde. A la primera divisió femenina, aquesta tarda a les 6 juga el Levante Las Planas al camp del Madrid Club de Futbol Femení. Com diem, el Barça ha guanyat contra l'Atlètic de Madrid aquest migdia el Johan Cruyff. També aquest matí Eibar 0, Llevant 0, i ara tenim en joc el partit del Real Madrid.
Sí, primer quart d'hora de partit, encara sense gols, Real Madrid 0, Tenerife 0.
A segona divisió, un partit ja finalitzat amb victòria local, el Albacete 2, Racing de Santander 0. Aquesta tarda, ara mateix, acaben d'arrencar dos partits a segona.
Sí, el del líder, el del Leganés, acaba d'arrencar, Leganés 0, el Corcón 0, i també a aquesta hora, Racing del Ferrol, Llevant, empat a 0 a l'inici del partit.
A dos quarts de set, Òscar Morevieta, i a les 9, Elx-Eibar. L'Espanyol que haurà d'esperar aquest Elx-Eibar per saber quants punts està de l'ascens directe a primera divisió. A la primera federació, el Nàstic defensa el lideratge a les 6 al camp del Sestao River, i aquesta tarda també juga el Barça Atlètic, ho farà a les 7 a casa, el Johan Cruyff contra el Rayo Majadahonda. A la segona federació, aquest matí, Europa 2, Cerdanyola 1, Manresa 0, Espanyol B 1 i Penya Deportiva 1, Lleida Esportiu 3. El Lleida Esportiu continua com a líder, l'Europa és segona en aquesta classificació, també el Badalona Futur el tenim instal·lat, igual que el Sant Andreu, en aquesta zona de promoció d'ascens a primera federació. Aquesta tarda juga el Badalona Futur a les 6 al camp de València Mestalla, i a les 5 tenim duel català entre el Terrassa i el Sant Andreu. A la Premier, a Anglaterra, tenim en joc el partit del Brighton.
Està guanyant 0-2 al camp del Sheffield United al 7 de la segona part, un partit marcat per l'expulsió de Holgate als primers minuts, una entrada al genoll a Mitoma, de les més dures, segurament, que hem vist aquesta temporada. L'àrbitre només havia tret groga, sort que des del VAR l'han avisat i ha expulsat el defensa del Sheffield United. Ha aprofitat per marcar dos gols en 5 minuts a la primera part al Brighton, Buonanotte i Welbeck, i de moment dominant el partit, per cert, amb Ansu Fati a la banqueta.
Veurem si té minuts en aquest tram final del partit, en aquesta última mitja hora de partit, en aquesta segona part. A dos quarts de sis juga el Manchester United. Ja ens ha amenaçat en Colo que no ve si no pot veure el United a l'hora que es jugui també la final de la Copa del Rei entre el Barça i el Real Madrid. Avui Luton Manchester United en aquesta Premier a dos quarts de sis de la tarda. A la Lliga Italiana ha jugat i ha guanyat el Bologna de Thiago Motta 1-2 al camp de la Lazio, per tant continua de plena aquesta lluita per jugar la Champions de la temporada que ve.
Sí, sí, deixa'm ser avantatgista, el Bayern no va guanyar al camp de la Lazio, i avui fins i tot el Bologna ha començat perdent el partit 1-0 i al final ha acabat guanyant 1-2. Ara tenim dos partits en joc, a l'inici de la segona part, Empoli 0 Fiorentina 1, però ara hi ha penal a favor de l'Empoli, i Udinese 1 Cagliari 1.
A les 6 la Roma juga al camp del Frosinone, i a 3:15 el Milan visita el camp del Monza. Per cert que ahir ens ho explicava el
Miquel Agut, continua la rumorologia al voltant d'un possible canvi d'entrenador a la banqueta del Nàpols abans de l'eliminatòria contra el Barça de dimecres. Ahir el Nàpols va empatar a una a casa el seu partit i podria ser que no tingués el mateix entrenador dimecres en l'eliminatòria contra el Barça.
Sí, ho ha pensat el periodista de Relevo, Mateo Moreto, també se'n feia ressò la Gazzetta, que s'ha reunit, de fet, al Nàpols amb Francesco Calzone, l'actual seleccionador d'Eslovàquia, Calzone, acabat en va, i que, ja dic que sí, que podria alternar la doble funció de seleccionador d'Eslovàquia i entrenador del Nàpols en cas que es decideixin a fer fora Walter Mazzarri. Calzone ha treballat amb Maurizio Sarri i Luciano Spalletti, que són, com sabeu, exentrenadors del Nàpols.
Doncs haurem de tenir un ull posat a Nàpols per veure si hi ha canvi o no d'entrenador abans de dimecres a les 9, quan es juga aquesta anada el Diego Armando Maradona de vuitens de final de la Lliga de Campions. A la Bundesliga, el Bayern de Múnich, ara a 8 punts del Bayer Leverkusen, juga a 6:15 al camp del Bochum. Ara tenim en joc un partit en aquesta Lliga Alemanya.
Un partit força mogut, ara mateix empatat, el 51 de la primera part, n'ha afegit 6 en aquest primer temps, Friburg 2, Eintracht de Frankfurt 2.
A la Lliga francesa, un partit acabat ja d'aquest diumenge, victòria visitant Estrasburg 1, Lorient 3, ara en joc 3 partits.
Destacant el del Mònaco, que si guanya se situarà de moment a la segona posició, molt lluny del PSG, Mònaco 1, Toulouse 1, 17 de la segona part, no seria segona amb aquest empat, Montpellier 2, Metz 0, i també primer quart d'hora de la segona part, Rennes 3, Clermont 1.
A les 5:05 Rennes en Lens, i a 9:15 Brest Olympique de Marsella. La Lliga dels Països Baixos, jugat ja el 20-0, Utrecht un, ara en joc 2 partits, entre ells el de l'Ajax.
A punt d'acabar guanyant per la mínima, Ajax 2, Nec Nimega 1, i a l'altre partit Vitesse 1, Volendam 1.
A 4:45 juga el perseguidor, per dir d'alguna manera, del PSV, el Feyenoord a casa contra el Valbig. En bàsquet, més enllà de la final de la Copa del Rei a Màlaga, tenim jornada a la Lliga Femenina. El Barça-Sant Feliu ha guanyat aquest migdia l'Encino per 66-50. I aquesta tarda, quan passin 10 minuts de les 6, partidàs a Fontejau entre l'Esperoni Girona i el Saragossa. A l'All-Star de l'NBA, aquesta matinada passada, Stephen Curry s'ha imposat a Sabrina Ionescu en desafiament des de la línia de 3. 29 punts per Curry, 26 per Ionescu. El concurs d'esmaixades ha estat pel jugador d'Orlando Magic, Mac McClung, que ja va guanyar l'any passat, i també ha repetit el guanyador dels triples. Ha estat Damian Lillard, jugador dels Bucks. Aquesta matinada tenim est contra oest per tancar el cap de setmana de l'All-Stars a Indiana. A la primera divisió masculina de futbol sala, l'Indústria Santa Coloma visita la pista del Manzanares. El partit començarà a les 5, i en hoquei patins, avui dia de finals internacionals en presència catalana, el Palau i el Barça juguen la final de la Copa Intercontinental a San Juan, a l'Argentina, el Palau a 11:15 de la nit contra el Gijón, i el Barça a 1:00 de la matinada contra el Porto. A l'hoquei Lliga Masculina tenim en joc un partit des d'un 4:15 de la tarda, Albert.
Sí, ja guanya l'equip local, és duel català, però està guanyant el Lleida. Lleida 1, Sant Just 0, els primers 6 minuts de partit.
A l'hoquei Lliga Femenina aquest matí s'ha jugat el Benvibre 2, Manlleu 1. A la Lliga Femenina de Voleibol juga el Sant Cugat a les 6 a la pista del Gran Canària. També juga la final de la Copa del Rei entre l'Unicaja d'Almeria i el Guaguas de Las Palmas, serà a les 5 al Leganés. Tenim finals masculines de tenis a Buenos Aires, jugarà Jarry, que va eliminar Alcaraz contra l'argentí Díaz Acosta, i el Delray Beach, on la final serà nord-americana entre Fritz i Paul. I ara en joc tenim la final de Rotterdam, Mollom.
Entre l'italià Sinner i l'australià Demi Gnaur, primer set per Sinner, 5 jocs a 4, està servint l'italià per guanyar aquest primer set, però de moment perd 0-15 en aquest desè joc del primer set.
Avui posem punt i final als Mundials de Natació de Doha. El balear Hugo González disputa a les 5 la final dels 50 metres esquena. De moment suma una plata i un or en aquest Mundial. I aquest matí s'ha tancat el Campionat d'Espanya d'Atletisme en short track, li hem de dir ara, vaja, en pista coberta, que és el més destacat que ha passat a Ourense. Albert?
Doncs mira, la d'avui ha estat una jornada amb protagonisme català. Esther Guerrero ha guanyat la final dels 1.500 metres femenins. Adel Mechal, els 1.500 en categoria masculina. Ahir ja havia guanyat els 3.000. Maria Vicente s'ha penjat l'hora als 60 tanques, amb millor marca personal, i també medalla d'or per Adrià Alfonso als 200 metres. A la resta de finals, victòries pels favorits, Ana Peleteiro al triple salt, Asier Martínez als 60 tanques, Òscar Ocillos als 400 i Mariano García als 800. Un campionat d'Espanya amb un bon botí, un molt bon botí pels atletes catalans. Un total de 17 medalles, 6 d'or, 5 de plata i 6 de bronze. Alguns d'aquests catalans participaran d'aquí a 15 dies al Mundial Indoor de Glasgow, que es disputa de l'1 al 3 de març.
El rally de Suècia ha guanyat el finlandès Lappi. El líder del Mundial és el belga Neville en ciclisme. Avui pendents del final de la Volta a l'Algarve, Benepul líder a la sortida de l'última etapa, i també la Volta a Andalusia, on de moment el belga Van Gils és el líder. A la Marató de Sevilla han tingut victòria en categoria masculina per l'etíop Deressa Guelet, amb rècord de la prova 2 hores 3 minuts i 36 segons. L'atleta de Vilafranca del Penedès i Ibrahim Chakir s'ha proclamat campió d'Espanya en aquesta marató de Sevilla. En categoria femenina ha guanyat l'etíop Esmera Ghebru amb un temps de 2 hores 22 minuts i 13 segons. Meritxell Soler ha estat la millor catalana. I a la Copa del Món d'esquí alpí, triomf per l'austríac Kriegmeier, el supergegant masculí a Quitfield, a Noruega, i victòria per l'austríaca Benier, el supergegant femení de Crans Montana a Suïssa. Quan tenim gol a primera, Albert.
Gol d'un català, marca Marc Pubill per l'Almeria. Està guanyant el QE, seria la primera victòria de la temporada. Queda molt, evidentment, només 9 de la primera meitat, però és un golaç. Roba en una jugada en defensa del Granada, que perd la pilota, roba Marc Pubill, avança, arriba a la frontal, xut potent, que toca el travesser i acaba entrant a la porteria. Arribant al 10 de la primera, Granada 0, Almeria 1.
Superesports. Cada dissabte i cada diumenge a RAC1. I el millor de tot és que no sabem què passarà.
4 minuts i 2 quarts de 5 de la tarda. Pol Prats, bona tarda.
Bona tarda.
Avui la informació general que passa per molts llocs, però sobretot per Galícia.
Doncs sí, aquesta hora Galícia continua votant a l'espera de saber si el PP manté o perd la majoria absoluta. D'aquí menys d'una hora tindrem les noves dades de participació, que al migdia havia caigut un 2% respecte al 2020. El bloc d'esquerres aspira a una mobilització històrica per treure els populars de la Xunta després de 4 legislatures governant amb majoria absoluta. Més detalls amb l'enviat especial de RAC1 a Galícia, Adrià Santa Susagna.
Moments decisius a Galícia pendents de quina serà la participació en aquestes eleccions. La dreta vol mantenir la majoria absoluta, que és l'única manera de continuar al poder. Les esquerres, per la seva banda, liderades pel BNG, creuen que poden tenir a tocar una victòria heroica que acabaria amb 4 majories absolutes consecutives del PP. El popular, Alfonso Rueda i Ana Pontón del BNG, han cridat a la participació.
Cuanta más gente participe, más gente se está dando cuenta de que hoy se decide el futuro de Galicia. Pido que veamos ese ejemplo de participación, de normalidad, de que Galicia siga siendo Galicia.
Yo animo a que haya esa movilización masiva, que a ciudadanía vote con alegría, con ilusión, con esperanza, que o faga pues sabendo que en este momento podemos abrir un tempo novo.
A les 5 de la tarda tindrem la nova dada que ens ajudarà a veure si els gallecs realment han sortit a votar o si la participació s'estanca, cosa que afavoriria una nova majoria del PP.
Doncs evidentment estarem molt pendents d'aquestes dades, i a partir de les 7 de la tarda recordem programa especial per seguir el recompte de les eleccions gallegues amb Jordi Basté i tot l'equip d'informatius. En clau econòmica, atenció a aquesta dada, netejar els grafitis dels trens de Rodalies costa cada dia vora 32.000 euros. Són dades de Renfe, que en l'últim any ha destinat 11,6 milions d'euros en tasques de neteja i reforçar la seguretat per combatre les guixades. És gairebé la meitat de tot el que s'ha gastat a l'estat espanyol. Només l'any passat els grafiters van pintar 70.000 metres quadrats de superfície de trens. Això equivaldria a pintar 2 vegades tota la superfície de la plaça Catalunya de Barcelona de dalt a baix. I un últim apunt, fa una estona que ha acabat la primera i polèmica Mascletà de Madrid. L'acte s'ha celebrat tot i les protestes per cancel·lar-lo i tota la polseguera que ha aixecat especialment entre entitats ecologistes. La mascletada ha costat més de 46.000 euros per 7 minuts d'espectacle pirotècnic. És 5 vegades més del que costa la mascletada de València.
Gràcies, Pol. Fins ara.
Fins ara.
Tenim gol en revisió ara mateix al partit al camp del Granada.
Gol de l'Almeria. Era el 0-2. L'anulen per fora de joc, però veient la repetició jo crec que serà gol, perquè sí que hi ha fora de joc d'un altre jugador de l'Almeria, però no intervé en l'acció, i el futbolista del segon pal, que és qui fa la passada del segon al primer pal, jo crec que està en posició correcta. Acaba marcant en barba i pot ser el 0-2 de l'Almeria el 12 de la primera. S'ho estan mirant, estan tirant la línia, ho comenten els futbolistes del Granada amb Gil Manzano, i veurem. L'assistència el veia molt segur, deia sí, sí, claro, claro, però no era tan clar, era clar del primer jugador, no del qui fa la passada, perquè la segona passada va al segon pal. L'únic que pot mirar l'àrbitre és que en la passada del segon al primer pal, que hi ha un jugador que està en fora de joc, que no toca la pilota, pugui condicionar l'actitud del defensa. Seria l'únic que poden mirar? Doncs sí, han mirat això i xiulen fora de joc d'un futbolista que no toca la pilota però que considera el del VAR que condiciona l'actitud del defensa, que el defensa es veu obligat a tocar la pilota amb el cap i entregar la pilota en barba. Ha de ser això, perquè els dos que fan la passada i la rematada, aquests dos estan en posició correcta.
L'àrbitre l'havia anul·lat, el gol. Per sí. Això no ha d'anar a revisar-ho a la tele. Sí, perquè el VAR,
com el dia de l'Unin.
El VAR entén que l'àrbitre ha xiulat això. Que, sí, és molt suposar. Però deu entendre això, deuen haver-ho comunicat entre ells.
O s'ho parlen. Sí, sí.
O s'ho parlen entre ells.
S'ho parlen entre ells, entenc.
Suposo
per
que
mi,
sí.
Per mi és gol, eh? Ho dic perquè el defensa hagués tocat la pilota si fos el davanter o no, perquè és que la pilota anava al segon pal per un company. Bé.
Ara ens mostren les línies per veure aquesta posició de fora de joc posicional, en aquest cas, no del rematador, en aquest partit. 0-1 guanya l'Almeria al camp del Granada. 2:45, una pausa i tornem.
Superesports amb Xavi Puig.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho. edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
Estàs buscant una moto? A Motos Balart t'ho posem fàcil. Visita'ns i descobreix la nostra àmplia gamma de motos Piaggio, Vespa, Aprilia i Moto Guzzi. Ara som més a prop teu que mai. Noves instal·lacions a Barcelona o carrer Calvet 49. I també, com sempre, a Barcelona o carrer Còrsega 201. I a l'Hospitalet, Avinguda Isabel la Catòlica 4. Motosbalart.com.
Toc, toc, te n'has assabentat? Arriben els Suzuki Days. 3 dies de descomptes exclusius a la gamma Suzuki. Què? Doncs això, fins a 6.500 euros de descompte en vehicles en estoc i un bo de 500 euros de descompte addicional. Estrena Suzuki a preu imbatible. Imbatible! Suzuki Days, 21, 22 i 23 de febrer. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Suzuki de Catalunya.
Superesports amb Xavi Puig.
Passen 2 minuts de 2:45 de la tarda, 6:45, gran final de la Copa del Rei de bàsquet clàssic. Avui el Martín Carpena entre el Barça i el Real Madrid. I d'aquí una estona també escoltarem la conversa que manteníem aquesta setmana a Girona Fontejau amb la Ainhoa López, amb la jugadora de l'Espar Uni Girona. Conversa interessant de bàsquet i de la vida, diríem, amb la Ainhoa López, que escoltarem d'aquí a una estona. Ara, però, aquesta hora és, sens dubte, oi que sí, Selva, la millor perquè sonin els timbals. I saludem a la Gemma Montero. La Gemma, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Avui us parlarem d'un llibre, Expedició al sostre de vidre, de l'Araceli Sagarra i de la Marta Duran, que ha editat Rosa dels Vents, el feminisme explicat com una ascensió a la muntanya amb un sostre de vidre.
És un relat en primera persona sobre la lluita feminista dins l'esport, com a exemple i una mica excusa també de la lluita i l'expedició diària que fem les dones, no?, per assolir trencar aquest sostre de vidre, amb el testimoni en aquest cas de l'alpinista Araceli Sagarra i la psicòloga i empresària Marta Duran, que expliquen casos reals, amb casos reals, quin és aquest camí per avançar en aquesta expedició. És una metàfora de tot plegat, no? Hem fet un cafè amb elles aprofitant que baixaven a Barcelona des de la Cerdanya.
Aquesta és la conversa, doncs, que mantenia la Gemma Montero aquesta setmana amb l'Araceli Sagarra i la Marta Duran amb el llibre Expedició al sostre de vidre, de testimoni.
Expedició al sostre de vidre, Marta Duran i Araceli Sagarra, un llibre editat per Rosa dels Vents, un llibre que explica l'ascens a la muntanya, no? Un paral·lelisme, una metàfora que ara l'Araceli i la Marta ens explicaran. Marta, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Araceli, bona tarda.
Bona tarda, com esteu?
Heu vingut a Barcelona, sou veïnes de la Cerdanya, veïnes entre vosaltres. Per què heu tingut la necessitat de juntar-vos i escriure aquest llibre?
Bueno, ens juntem no per necessitat, sinó gairebé per naturalesa, no? És a dir, vivim a prop, ens coneixem de fa temps, tenim molts pensaments comuns, I sobretot, jo crec que la necessitat, podria dir d'alguna manera, de no quedar-te al teu pensament, sinó que intentar fer alguna cosa amb això, perquè serveixi per algo. I com la Marta sempre diu, no, tenir una acció, no només quedar-te amb les paraules. I el fet d'escriure un llibre ja és una petita acció per intentar canviar alguna cosa.
Efectivament, ens coneixem fora i abans del llibre, no? I ens entenem i som amigues fora i abans del llibre. I a partir d'aquí és una mica el gust per compartir el que pensem, perquè no quedi en una conversa o moltes converses de cotxe, que dic jo, que és un dels llocs on aquest llibre, diguem-ne, ha quallat, i fer-ho de forma que altres puguin, com a mínim, compartir el que pensem, no? No és que tinguem cap esperança, tampoc, de que això sigui el origen de la vuitena creuada, eh? No es tracta d'això, però sí posem a l'abast de tothom el nostre pensament.
Mm. No, tu expliques en primera persona, Araceli, com a alpinista, amb casos pràctics, fets que t'han passat a la teva vida esportiva o no esportiva, i tu una mica poses la pilota a terra, Marta, i es contextualitzes, i fins i tot un punt històric. Però el cim del feminisme quin seria?
La igualtat. Això és el que el feminisme vol dir, no? La recerca de la igualtat de condicions. El dret a que qualsevol dona sigui tan mediocre com qualsevol dels homes que hi ha al món. Aquesta és la fita final de...
En resum, eh?
En resum, sí. Igualtat de condicions. La mateixa línia de sortida.
I com dèiem, ho feu a través d'episodis, d'uns temes concrets. Per exemple, parles d'una persona molt important, l'Alison Hargreaves, la primera dona a pujar a l'Everest sense oxigen. Va morir molt jove, als 33 anys, al K2. Tu la poses com a exemple d'una persona que no es deixava ajudar perquè després no li recriminessin que com a dona no havia fet el que havia de fer, no? Tenim un doble sostre, és a dir, estem parlant de sostre de vidre. Tenim el doble sostre, o tenim el cim més amunt que els homes, o això ens ho imposem nosaltres i ens ho hauríem de treure de sobre?
El que sí que és veritat és que de vegades la nostra línia de sortida és una mica més enrere per aconseguir les mateixes fites. En el cas de l'Alison, per exemple, no? Com m'has mencionat, que d'alguna manera mostra aquest doble sostre, jo no sé si és un doble sostre, per mi és el sostre, el fet de que intentés fer-ho tot d'una manera tan purista perquè no se li recriminés tot, res, perquè no li baixessin aquest esglaó, el fet de no acceptar que amablement els xerpes durant la ruta, xerpes d'altres expedicions, li oferien d'una manera gens tendenciosa, com a companya, com a persona que trobes a la muntanya, i ella no l'acceptava perquè no li recriminessin que l'havien ajudat. Clar, llavors, aquest és el punt enrere que nosaltres anem, o el punt endavant que hem de superar per sortir des de la mateixa línia. Per tant, aquest és un dels sostres, i n'hi ha molts, com la Marta abans ha dit.
En part és evident que a nivell social hi ha un patriarcat, que així es diu, no?, que ens obliga d'alguna manera, o ens ha obligat a sortir d'un punt més llunyà, però també és veritat que nosaltres hem de salvar aquesta distància. I dir, no, o sigui, jo no cal que no, si realment el temps va bé, doncs prendré te. I aquell qui digui que jo sóc pitjor per això, escolta, és el seu problema, no és el meu. Perquè sempre trobaràs algú que ella no va acceptar el te, però resulta que un dia tenia una sabata, no sé què, i llavors és igual. Si algú vol desfer el que tu fas, sempre trobarà un.
Bueno, això ho deia l'Antoni Bassas, té un article brillant, on diu que la gent negativa, no, la gent criticona, sempre guanya, perquè sempre trobarà un pelet aquí, un granet de sorra, sempre trobarà.
Som nosaltres que ens ho hem de creure, i hem de creure que no és necessari fer aquest sobreesforç. I qui vol estar de la nostra part és igual el gènere, homes, dones. També hi ha dones que són el nostre enemic, si ens ho posem així.
Ui, sí. No, hi ha dones masclistes.
Clar, aquest és un tema que...
Perquè jo, parlant amb homes, quan parles de xifres, no?, que al final sobre la taula has de posar moltes xifres moltes vegades, no?, quan parles d'això, diuen, no, però és que hi ha moltes dones que també ens donen la raó. Bueno, és que hi ha dones masclistes, no?
I aquest és un tema molt interessant perquè no ens en donem compte. El mateix que hi ha homes que no es consideren masclistes, però han tingut una educació i no se'n donen compte que hi ha una lleugera capa allà d'actitud que és masclista, I gràcies a Déu alguns ho reconeixen i són capaços de veure-ho. A nosaltres ens passa el mateix. És una qüestió d'educació, de com hem viscut, com hem crescut i la família, no?
Com ens han educat. Tenim tics masclistes, totes.
Sí,
sí, sí, està clar.
Lo difícil és adonar-te. I una mica aquest llibre no va dirigit només a dones. De fet, el nostre interès important és que ho llegeixin molts homes. Per això no critica, sinó que, bueno, fica llum, jo crec, no? En alguns punts, perquè els puguis reconèixer sense sentir-te culpable, perquè no volem culpabilitzar ningú.
Parlant de culpa, la síndrome de la impostora. A mi m'ha agradat molt aquesta part del llibre. Creieu que es pot evitar, que es pot superar la síndrome de la impostora?
Sí, jo crec que potser és de les més fàcils de...
Segurament no totalment, també és una síndrome que nosaltres la posem en femení, però també afecta els homes.
Sí, evidentment.
És aquest, estic aquí, però realment ha sigut sort, però jo això no m'ho mereixo, qualsevol dia em diran, però tu com has arribat aquí? Això ens ha passat a tots o a totes, i es pot resoldre. Home, es pot ajudar que això no passi tant, no? Es pot reforçar el que la gent se senti còmoda i tranquil·la, tot i que estigui afrontant un repte important, no? I sobretot no senti que no està capacitada o capacitat.
I has trobat tu, Araceli, de dir, tot això que jo he aconseguit aquí no m'ho mereixo, o t'ha fallat l'amor propi en alguna vegada?
No et sabria contestar rotundament que sí, però tampoc et sabria dir que no. És a dir, jo crec que hi ha hagut sentiments lleugers quan jo he escalat una via compartint-la al 50%. Aquest sentiment no l'he tingut, i crec que aquí també hi ha aquesta part important. Jo he tingut la sensació, és a dir, conec el concepte de la veu interior que et parla, i per a superar aquesta impostora crec que és molt important ensenyar-nos a parlar-nos amb optimisme, amb possibilitat, amb coratge, inclús parlar-nos creient que podem estar per sobre de les nostres possibilitats. És a dir, jo a vegades faig escalades que, bueno, no n'estic segura si les puc fer, però em faig la xula. I fer-me la xula, però no fer-me la xula perquè vulgui ser pedant amb ningú, sinó perquè sé que aquesta xuleria falsa, com que ja ho he dit, ara estic obligada a fer-ho. I fent-ho perquè m'he obligat a mi mateixa...
Estàs autoimposant, no?
Ho imposo. I llavors te'n dones compte que dius, ostres, però sí que ho podia fer. I si me parlo més sovint a mi mateixa d'aquesta manera? Per això jo crec que aquesta part d'autoparlar-te és educable. I si és educable, pots millorar bastant, no?, aquest síndrome del que parlàvem.
Has dit una paraula clau, educació.
D'entrada jo diria que encara hi ha moltes dones, i això per desgràcia és així, que eduquen de forma lleugerament diferent als seus fills i a les seves filles. I a partir d'aquí ja tenim un problema, no? És el que en algun lloc del llibre surt, no? Els nens quan tenen 3 anys i surten al parc i mengen la sorra, en el nen se li diu... tira per aquell tobogan, mira que valent ets. I la nena se diu, compte que t'embrutaràs, compte que et faràs mal. Per què? Pues que es facin mal tots dos, no? Més mercromina o més tirites i menys precaucions. L'educació és essencial. Si no ho rebem a casa, tot això no pot canviar. Això no es pot canviar a posteriori, no poden canviar les lleis, no pot canviar una política, és igual, d'esquerra, social, no. Això s'aprèn a casa. I després l'escola dona eines, però si no vens après de casa... això no ho podem canviar, no ho podem canviar. I de la mateixa manera és el que diu l'Araceli, no? El síndrome de la impostora ve d'una manca de seguretat que si t'has construït a tu mateixa abans la tens molt menys, no? Que és al fons el que ella està dient quan diu sí que puc, i després ja veurem com ho faig, però jo ja ho he dit i ara
no
tinc volta enrere, no? Però això ho pots fer si tu ets una persona segura i sòlida, i això es construeix en la infantesa. Aquesta senyora probablement, doncs, baixant en patins per una baixada infumable a Lleida sense que ni els seus pares ni sapiguessin, ni els interessés, perquè estaven treballant, no? Perquè estaven...
un episodi que relateu a l'inici del llibre.
Exacte.
Però la Marta també feia el mateix amb la bicicleta, no?
Sí, jo feia coses que no... I el meu fill ha fet el mateix. I els veïns deien, però aquest nen es farà mal, i bueno, quan es faci mal ja li posarem una tirita. Però ara, de moment,
la sobreprotecció...
Deixa el que faci mal, perquè així s'aprèn, no?
Hi ha un moment també que relates al llibre, a la teva part, Araceli, una conversa, bueno, si dic conversa, un episodi del Broad Peak l'any 91, que tu qualifiques d'assetjament emocional, no? Allò et va canviar realment?
Mira, et contesto igual que abans. Se'm fa difícil rotundament dir que sí, perquè necessitaria molta reflexió, però no et puc dir que no. Per tant, jo diria que una part del meu caràcter, una part de la manera amb la que prenc decisions o vaig prendre decisions en un moment, van estar condicionades per aquest fet, perquè hi ha una edat en la que encara ets vulnerable, per molt bona educació que hagis tingut, perquè no has adquirit experiència a la vida com per saber destriar el que és important, el que t'afecta i el que no, i em va condicionar, doncs, certes maneres d'actuar. Ara podria ser diferent. No ho sé, si he arribat al punt al que sóc, esquivant per una banda o per l'altra, però que em va afectar i que allò em va ajudar a reconèixer futurs manipuladors emocionals, que poden ser assetjadors a la curta o a la llarga, no? Però que ja veus vindre amb qui no vols estar, amb qui no vols compartir una acordada, amb qui no vols treballar o anar-te'n d'expedició. Jo crec que això és important aprendre-ho per teoria i esperem que no per pràctica, no? Però si d'alguna manera, crec, suposo que sí. Un psicòleg m'ho sabria dir millor, jo autoanalitzant-me, doncs...
Perquè s'entengui, va ser una conversa, tu formaves part d'una expedició, però també t'hi feies amb una expedició paral·lela. En un moment donat, el cap, entenc que era el cap de la teva expedició, et va recriminar, doncs, allò que estaves fent, però de molt mala manera. No?
Sí, era una expedició mexicana, per l'idioma, per estava molt a prop d'aquesta expedició, anava sovint amb ells, perquè instintivament... jo em trobava més a gust amb aquesta expedició. Hi ha també una part que a vegades tu no pots verbalitzar, no saps per què. Bueno, quan hi ha gent amb la que connectes i gent amb la que no. Jo connectava millor amb els de fora que amb els de dintre. I una companya meva, doncs, també va acabar marxant per la pressió i per el malestar amb uns certs personatges d'aquesta expedició. I jo vaig acabar fatal. És a dir, amb molta pressió, amb molt maltracte i amb aquest tipus de frases i de gotets, no? Aquesta gota malaia, no?, que va caient, de que tu ets, tu ets, tu ets. I això et pot afectar moltíssim.
Al final, el que reclameu també en aquest llibre és el treball en equip. És a dir, no, una mica el que començaves tu dient, no?, quan hem començat aquesta conversa, de voler ser tan mediocres com ells, doncs el que volem és treballar en equip en igualtat de condicions. No arraconar els homes ni res d'això, sinó treballar en equip 50-50.
Sí, 50-50, 40-60 és igual. És a dir, en tot cas, qualsevol que es vulgui apuntar perquè pensi que aquesta igualtat en la línia de sortida és important? És important perquè millora la societat, és important perquè premia el talent, és important perquè en el fons tots sortim guanyant, no? Qualsevol que s'hi vulgui apuntar. Jo sempre dic que és igual, eh? Persona, animal o planta, tothom és benvingut. El gènere és irrellevant, hauria de ser irrellevant, que de fet és el que demanem, que el gènere sigui irrellevant.
I a més hi ha una cosa en la que estem en contra, i és amb aquesta manera de parlar, que com parlem, com diem les coses, és... com acaben, és a dir, té les conseqüències de que es acaben sent fets, i és dir, és que els homes són, i ficar-los tots en el mateix calaix, o si una dona ho estigués fent seria molt millor. No, els homes són molt bons fent les coses d'una manera diferent.
Alguns
són molt bons, sí. No. Però que en el fons no hi ha discriminació. Tots arribem al mateix lloc de diferents maneres, amb diferents habilitats, però jo crec que uns sense els altres tampoc funcionaria. No? El que no podem fer és ara les dones han de fer-ho tot. No.
No, perquè a banda les dones tampoc, o sigui, parlar d'un col·lectiu a nivell mundial, de no sé quants mils de milions de persones, com si fossin una unitat i tots es comportessin igual, home, això, los clones de la Guerra de les Galàxies, sí, però més enllà no funciona això, o sigui, no és veritat.
I el que dèiem al principi, no? També tenim enemics en les nostres files, o enemigues. I jo prefereixo anar-me'n de copes amb no sé qui, aquest senyor d'aquí segurament, que no amb la senyora Isabel Díaz Ayuso. No sé si m'explico.
El gènere no és el que ens uneix.
No em dona més afinitat amb una persona que amb una altra, d'entrada. No me'l dona. Em dona afinitat el discurs, els principis, la gent que viu segons els seus valors i no segons els seus interessos. Això és el que m'interessa. I després, com es defineixen a si mateixos? Perquè avui en dia això d'homes i dones ens hem quedat una miqueta enrere, no? Sí. Perquè no sé quants gèneres hi ha ara definits, però n'hi ha molts. M'és igual. Ja està.
Què és l'índex Everest?
Ah, bueno, això és un joc de paraules. Existeix un índex McDonald's o l'índex Coca-Cola, no? Jo li vaig dir l'índex fast food, que s'utilitza als Estats Units una mica per valorar diferents societats econòmicament, no? Com funcionen en base amb aquest índex. I em sembla que el concepte és treballar amb la paritat. És a dir, que les persones que consumeixen són totes, homes, dones, tots. I a partir d'aquest índex es treballa la economia d'aquell país, si va bé o va malament. Clar, per mi a vegades un índex per saber com funcionen les coses és quanta gent puja a l'Everest. I a partir d'aquí veure també en paritat si són homes, si som dones, per veure si evolucionem, si anem endavant o anem enrere. I vaig voler fer un símil que, mira, que al final acaba tenint un cert sentit, perquè també parla de paritat, no? I utilitzant-lo vaig veure que no evolucionàvem en quant a millorar, o evolucionàvem d'una manera molt lenta, que al final aquest és el concepte, no? Sí que sembla que hi hagin més dones pujant a l'Everest, però comparativament el percentatge continua sent el mateix, lleugerament millorat. Per què? Doncs perquè encara tenim una sèrie de dificultats per arribar al camp base. I a mi m'agradaria... dificultats de... Bueno, pues, la bretxa salarial ens fa que ens costi més gastar els diners o tenir els diners per arribar-hi. La conciliació familiar, etcètera, etcètera. I jo em pregunto, si hi hagués el mateix nombre de dones i d'homes que ja han arribat al camp base, que és el més difícil, no? Potser. Igual aquest índex milloraria.
Canviaria,
segur. Arribar al camp base és lo difícil.
Que és aquesta línia de sortida, en el fons, no? És el que parlem, és a dir... Ara, per exemple, dels conceptes que ara se li menciona, hi ha un que és evident, no?, que és el finançament. Quan parlem de bretxa salarial, clar, arribar al camp base és caríssim, muntar una expedició és caríssim, per tant, és evident que no estem en igualtats de condicions. El tema de la conciliació familiar, això ho hem de canviar, perquè la família, en definició, són els dos. Si tenen canalla, si tenen els pares, persones al càrrec, més igual. Llavors, tothom ha de conciliar, perquè jo pugui marxar, l'altra part de la parella, del trio, del que sigui, ha de ser també capaç i responsable de conciliar en aquell moment per donar-me a mi llibertat. No? Això és el que busquem, aquest tipus d'home o de parella que entén que hem d'anar mitges en tot, en canviar bolquers i en anar a l'Everest, si no, no funcionem, no? Però això sí que és una tria, és a dir, quan nosaltres com a dones triem parella, doncs siguem intel·ligents, senyores, i així arraconarem aquells que pensen que som una propietat o que pensen que, bueno, que encara ens fan un favor, no? No els hi fem cas. No els considerem a l'equació.
Permeteu-me que afegeixi aquí un altre element. Hem sentit aquesta setmana Rafa Nadal en una entrevista a La Sexta. Es pot dir que és feminista perquè està a favor de la igualtat? Al final ve a dir que sí, que igualtat d'oportunitats, en aquest cas les tenistes per accedir als tornejos i tal, però que no cobrin el mateix. És a dir, que si una tenista guanya un torneig, no cobri el mateix que el tenista masculí que també ha guanyat. Clar, això a l'alpinisme és molt diferent, perquè no... Jo crec que perdeu més diners que no en guanyeu al final, però vaja... És un concepte de negoci.
Bueno, si jo genero amb el guanyar, com a Rafa Nadal o com qui sigui, no? Genero 1 milió d'euros, quan la meva, diguem-ne, equivalent femenina generi aquest 1 milió d'euros, que guanya millor que jo, el mateix que jo. És la seva opinió. Si no té cap sentit, perquè ella, si no... Això, també, això és un peix que es mossega la cua, no? És a dir, si ella no obté una retribució digna de l'esforç que fa, tampoc s'hi posarà. Llavors, hi ha vegades en què hi ha coses que són negoci i coses que no es poden entendre 100% com a... No s'haurien d'entendre 100% com a negoci.
S'ha d'invertir en això.
És a dir, en el moment en què la línia de sortida sigui la mateixa, llavors hi haurà igualtat de condicions en tot. Ara, Jo, dins del món de l'empresa, entenc perfectament el que ell està intentant dir, eh? O sigui, està intentant...
Com a empresària, també, no?
Però la societat no és una empresa.
Però la societat no pot vincular-ho tot al resultat, perquè mira el resultat que ens ha donat fer-ho així, no? És a dir, a nivell social, estem en un món de desastre i en un món en què la desigualtat és cada cop més gran, no? Homes i dones, i països diferents, i classes socials, així no anem enlloc. Llavors, si no invertim primer, perquè la línia de sortida sigui la mateixa, mai podrem exigir el mateix resultat.
El món no funciona per lleis empresarials, absolutament tot. Ha d'haver-hi una mica d'ètica, una mica també, no d'ètica, de criteri, una mica d'equitat. No tot té que ser igual. La igualtat és un dret marcat per les Nacions Unides. La equitat és un concepte d'ètica. I sense ètica, el planeta se'n va a la merda.
És com si em diguessis que doncs un nano que ha nascut és igual, eh? En qualsevol barriada, diguem-ne, doncs això, de Barcelona, que evidentment ha tingut més entrebancs per arribar a l'educació secundària, però que hi arriba, i llavors busca una feina i la troba, però paguem-li menys, no? Perquè d'entrada, home, té menys credencials que el que ha anat a la universitat de no sé què, Estats Units. Paguem-li menys, i després si s'ho guanya ja veurem. Home, així no construeixes una societat, construeixes un negoci, eh? És a dir, des del punt de vista de business 100%, t'ho compro des de cap altre punt de vista.
Per anar acabant, algun dia trencarem aquest sostre de vidre amb el piolet, hem d'anar picant, hem d'anar pujant, no? Camp 1, camp 2, camp 3, anem pujant. Què passarà quan es trenqui? Què farem amb la trencadissa?
L'escombrarem. En generacions, eh? Perquè, evidentment, això no és un... Ah, ja l'he trencat i ara això ja arriba, diguem-ne, porto el punt verd i ja està, no. L'escombrarem i sortiran altres sostres. No necessàriament per les dones, no necessàriament entesos, diguem-ne, com a discriminació de gènere, sortiran altres, perquè això és inherent al ser humà, el fer diferències, el protegir l'avantatge, el no cedir el poder, que al fi a la cap és el que es tracta, eh? O sigui, en origen això surt perquè és molt còmode, diguem-ne, tenir un assistent o una assistenta en tots els àmbits de la vida, no? I la diferència de gènere prové en origen d'això. Les altres diferències també, i n'hi haurà de noves, quines, no ho sé. Ara, ella és optimista, jo no ho soc tant.
No, per què?
Perquè penso això, penso que el ser humà crearà altres sostres i crearà sempre mecanismes perquè hi hagi una diferència que el beneficia a ell, perquè les estructures de poder sempre intentaran preservar aquest poder, i per preservar aquest poder, tu saps què diuen, no? Jorge Wagensberg, que era, de fet era un filòsof, per mi, deia això, que les coses es construeixen en contra, no a favor. És molt més fàcil construir un grup en contra que a favor. Per tant, al final, el grup que té el poder, el que farà serà escombrar els altres. En quin àmbit? En el que sigui.
Jo sóc optimista en el sentit també, no, que no hi ha que parar el moviment.
Ah, no, això està clar. Home, això
és a dir, anar pujant campaments, Sí, és cert. Igual la muntanya creix.
Canvia, sí, on hi ha una altra que no havíem vist.
Exacte. Arribes a dalt i dius, hòstia, n'ha sortit un altre al darrere. Bueno, però no deixar el moviment, perquè en el moment que deixem de fer coses, estarem perduts. I això és el que crida aquest llibre. La Marta ho deia molt bé, a l'acció.
Jo penso que hem creat una societat on les discussions les tenim, no és perquè ara estiguem aquí, no? Però sempre en col·lectiu i a darrere d'un cafè. No, anem a fer coses de forma individual. Si una cosa ens sembla que no és justa, el sembla veu, però tu, jo, ella, no esperem que el col·lectiu ens protegeixi i deixem de parlar darrere d'un cafè, sortim al carrer, que en igualtat si hi ha molta, que les trobarem de seguida, eh? Fem coses, acció, individualitat, i la individualitat crea el col·lectiu, és a dir, ajuntem-nos amb els que pensen com nosaltres, però primer pensem nosaltres, i inclusió, que és el que dèiem abans, no perquè els homes són l'enemic, qui ho diu això? Jo tinc amics extremadament feministes i m'he creuat, sobretot en la vida empresarial, amb dones que no les voldria al meu costat per res del món. Les raons perquè són així, hi ha una part que es pot justificar, no? L'educació, però ara ja està, estem al segle XXI, les oportunitats a nivell d'educació són les mateixes, plantem-nos, però de veritat, no darrere d'un cafè.
Has d'arriscar alguna cosa. Si no arrisques res, és a dir, quedar-se aquí parlant d'això i no fer cap acció, cap moviment que impliqui un risc per tu, no canvies res. Jo estic aquí, cagant-me en tot, perquè han matat a dones, perquè el meu sou no és el que hauria de ser, perquè la parella de no sé qui no fot res, és a dir, això no canvia res. Has de fer alguna acció.
És una mica això, les que podem, no? Jo sempre faig el símil, que és un símil com és conegut, és fàcil d'entendre, del sufragi femení, no? Per què va anar relativament ràpid el sufragi femení? Doncs perquè a l'Alemanya hi havia unes senyores que eren unes aristòcrates, que s'ho podien permetre, que ho van passar molt malament, que les van alimentar l'esforç a la força, que les van empresonar, que tenen un mèrit, però elles podien permetre-s'ho. L'obrera que estava 18 hores dintre una fàbrica no es podia permetre plantar cara, perquè ni ella ni la seva família haguessin sobreviscut. Llavors, les que podem, exercim amb l'exemple.
Doncs accions, moviment i llibres. Aquesta expedició al sostre de vidre de la Marta Duran i l'Araceli Sagarra amb Rosa dels Vents. Moltíssimes gràcies, un plaer aquesta conversa.
Moltíssimes gràcies a tu.
Un regal per nosaltres.
Gràcies.
La conversa de la Gemma Montero amb la...